Benvingudes i benvinguts en una nova entrevista a Ràdio Ciutat de Valls. Setembre és sinònim d'inici de moltes coses, el retorn a la feina de molta gent després d'uns dies de vacances, la represa del curs escolar i també el començament d'un curs polític en diverses institucions. Avui dijous 17 de setembre comencem una sèrie d'entrevistes als portaveus dels grups polítics municipals que van obtenir representació a l'Ajuntament de Valls en les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. Des de l'emissora pública en línia de la capital de l'Alt Camp volem analitzar el gairebé any i mig que portem d'una legislatura marcada, sobretot des de fa 6 mesos, per aquesta pandèmia de la Covid-19 que ha capgirat la vida de molta gent. Començarem aquest cicle d'entrevistes amb el grup municipal del PSC. Ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat de Valls la seva portaveu, la Rosa Maria Ibarra. Rosa Maria, bon dia i benvinguda a Ràdio Ciutat de Valls.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, he tingut l'oportunitat de fer vacances aquest estiu. Li comento perquè entre la seva tasca com a cap de l'oposició a l'Ajuntament i com a diputada al Parlament de Catalunya, segur que ha tingut un juliol i agost diferent i amb molta preocupació, sobretot per aquesta pandèmia, no?
Sí, sí, enguany ha estat un juliol i agost molt diferents. Habitualment intentem fer una mica de parada per recarregar piles i posar-nos al setembre, que sempre és una represa intensa, però enguany doncs hem estat molt connectats, crec, tots. Jo personalment, vaig marxar 3 dies aquí a propet, al Priorat, no? Crec que ha estat un moment interessant també per redescobrir entorns propers a casa nostra, i hem estat molt tranquils, molt a gust, però molt poc temps, i per tant hem seguit connectats.
Però una mica de desconnexió també sempre va bé, sí. I carregar les piles de cara aquest setembre, sí. I aquesta tardor que es preveu intensa, tant a nivell municipal com al Parlament. Si de casa després hi entrem, sí, més a fons en el Parlament, però centrem-nos però en l'activitat del grup municipal a Valls. Vostès a les eleccions municipals del 2019 van treure un total de 2.010 vots i van aconseguir passar de 3 a 4 regidors. Això es tradueix en xifres que són el partit que va créixer més, uns 500 vots, més que el 2015. S'han convertit en la tercera força a l'Ajuntament. Quina valoració en fan de la seva tasca al capdavant de l'oposició gairebé un any i mig de l'inici de l'actual mandat?
Bé, jo crec que la nostra tasca en aquest mandat és reprendre, no?, i seguir treballant en la mateixa direcció com vam fer en el mandat passat, no? Nosaltres, jo crec que si una paraula ha de qualificar la nostra tasca és la de rigor, no? Som un grup que no treballem a cop de titulars, i de fet una de les crítiques que ens fem nosaltres mateixos és que comuniquem poc i fem poques rodes de premsa. Ahir en vam fer una, però potser és la primera que hem fet amb tot aquest any i mig, i per tant som un grup que fa feina de formigueta, que és molt rigorós a l'hora de repassar i d'analitzar i de valorar sobretot els números, i aquí vull posar en valor la feina del regidor Juan Martínez, no?, que doncs ell és constant, no?, a repassar-se els pressupostos, a repassar-se les liquidacions d'aquests pressupostos, a repassar-se totes les juntes de govern per saber què s'adjudica, que no, en quina direcció va el govern. Jo crec que és la feina que hem de fer com a grup, i crec que és la feina que es mereix la ciutadania, no? Que al cap i a la fi l'oposició sempre ha de fer doncs un control de l'activitat del govern i ha de fer propostes en positiu, i nosaltres sempre les fem i centrades en Valls.
Estem davant d'un moment molt complicat. La pandèmia mundial de la Covid-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social i econòmica. Es parla que el pitjor encara està per venir. Creuen que l'actual govern municipal, format per Junts per Valls i Esquerra Compromís per Valls, està a l'alçada de les circumstàncies?
A veure, realment la Covid-19 jo crec que ens ha agafat a tots desprevinguts, i ha generat una situació de salut, però també social i econòmica, molt complicada, molt complexa, i que tots els governs, estatal, autonòmic i els ajuntaments també, han tingut i tenen dificultats per poder-ho gestionar, no? I anem tots plegats una miqueta sobre la marxa. I per tant, en aquest sentit, podem entendre que el govern municipal doncs també ha hagut de prendre mesures una miqueta sobre la marxa. Això, dit això, creiem, però, que van tard.
De fet, és el que deien a la roda de premsa.
Sí, ahir van fer una roda de premsa precisament dient això. Escolti'm, el 15 d'abril nosaltres vam entrar una bateria de propostes. Ens consta que també altres grups municipals ho van fer, i el govern va dir: escolti, nosaltres serem molt àgils, ens posarem a prendre unes mesures que signifiquin doncs un revulsiu econòmic i social, que signifiqui posar-nos al costat de la gent que pitjor ho està passant. I clar, i ens trobem que de l'agilitat res de res, perquè ens van dir, no, no, és que volem que tot això sigui molt participatiu, farem una taula econòmica, una taula de treball social, i després tot això anirà al Consell Econòmic i Social, que serà qui determinarà les accions a prendre. Estem 5 mesos després, estem a 17 de setembre, i si no vaig errada, doncs demà, o crec que és demà o passat demà, bueno, un dia d'aquests tenim ja la reunió, que hi va en aquest cas el Juan Martínez, del Consell Econòmic i Social, la primera reunió, per tant, que pot ser que no s'acabin de determinar les accions a emprendre en aquesta primera reunió, sinó que s'hagi d'anar a una segona, esperem que no a una tercera, no? I després d'això s'haurà de passar al ple de l'Ajuntament, perquè entenem que si hi ha accions s'hauran de reforçar amb un pressupost, amb una quantitat de diners, i per tant clar, s'haurà d'anar a passar en un ple municipal, s'haurà de modificar el pressupost, això té, bueno, els seus terminis, i per tant entre l'aprovació inicial, bueno, tot això és molt llarg, no? I bueno, les persones han tingut i tenen les necessitats ara, les empreses l'han tingut i tenen la necessitat ara, i per tant creiem que aquí el govern va molt tard, no? I el que els demanàvem ahir, escolti'm, posin-se les piles, facin el favor de decidir alguna cosa i d'emprendre les mesures que calguin. I els hi posàvem un exemple molt clar, perquè al final tot està inventat, no? Els hi posàvem l'exemple, per exemple, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i els dèiem, no és ni tan sols del nostre grup, del nostre color polític, però és un ajuntament que ja el 15 d'abril va decidir destinar 1.100.000 euros a mesures de reactivació econòmica i social. I per tant, escolti'm, nosaltres aquí a Valls anem tard.
Quins eixos basen aquest, diguéssim, pla de rescat anti-Covid?
Nosaltres les mesures que vam aprovar i que vam presentar eren una sèrie de mesures que eren des de mesures fiscals, no? Amb el tema de, doncs, de no cobrament de les quotes en aquells serveis municipals que no es donaven, que això ja s'ha fet, també el tema de Vall Genera, de les empreses, dels emprenedors que estan en les instal·lacions de Vall Genera, que no se'ls hi cobrés durant el temps que durés aquesta situació, també es va fer, però per exemple nosaltres també plantejàvem la compensació en l'impost de vehicles de circulació de vehicles comercials, no? Perquè clar, van estar afectats durant aquest període, i per tant entenem que aquí hi havia d'haver, doncs, una sensibilitat per part de l'equip de govern, de que, doncs, en molts casos són autònoms, no?, que fan aquests transports o aquests vehicles comercials, doncs, que no se'ls hi cobrés, no? També se'ns va dir que hi hauria flexibilitat a l'hora del pagament d'impostos. Jo crec que tots veiem que ens han arribat els impostos, potser sí que amb un mes de retard, però bueno, molta gent està en la mateixa situació que estava fa 3 mesos, no? I per tant, jo crec que aquí sí que hauria d'haver hagut major sensibilitat per part de l'equip de govern per mirar o bé de rebaixar la pressió impositiva o bé, doncs, en molts casos d'arbitrar subvencions, no? Bonificacions, no? Perquè tot això ve molt taxat per llei, però sí subvencions en aquests impostos. També volíem demanar, o vam demanar, un fons social per fer front a aquestes necessitats socials de moltes famílies, perquè veiem que han crescut exponencialment les famílies, per exemple, que s'adrecen a entitats del tercer sector, com Creu Roja, com Càritas, per tenir serveis bàsics com és el menjar, i per tant creiem que hi havia d'haver un fons social potent per donar sortida d'això. A nivell d'Ajuntament hem fet modificacions puntuals de quantitats petites per accions directes, diguéssim, a nivell de serveis socials, però creiem que hi hauria d'haver més una mirada àmplia, no?, de dir què creiem que ens podem trobar durant tot aquest any, anem a posar ja un fons que ens dongui marge i no fem petites modificacions. També a nivell de dinamització empresarial i comercial, nosaltres plantejàvem la creació d'una targeta en la qual cada 10 euros de despesa de gent de Valls en comerços de Valls l'Ajuntament donés 2 euros més. Això sabem que en algun ajuntament s'ha fet en format targe, en format talons, en format, bueno, no? Però en tot cas, i injectar diners en el sector comercial i de la restauració del nostre poble. Vam també proposar que s'ajudés als comerciants a implantar plataformes tecnològiques per poder vendre els seus productes. Vam dir o vam demanar que es plantegés petites obres públiques que donessin feina a les empreses de Valls, i en tot cas vam dir, escolta'm, i a més de tot això hi hauria d'haver una oficina única que gestionés totes aquestes ajudes, no? jo crec que, bueno, potser sí que alguna cosa d'aquestes es va agafar, poca, però crec que, bueno, que com m'he dit, anem tard, no? I que tot això ja hauria de fer temps que s'hagués solucionat. El govern va treure una superproposta que va ser innovadora i que nosaltres la vam recolzar i que vam dir que estaria molt bé, que són aquests 160.000 euros de subvenció que teòricament havia d'afavorir 400 empreses i en la realitat doncs, són 83, si no recordo malament, les que s'hi han acollit per un import d'uns 33.600 euros. No? Per tant, home, aquí hi ha hagut un càlcul mal fet, jo crec que per part de l'Ajuntament, no? I haurien de poder redistribuir aquests recursos que no s'han gastat aquí d'una altra manera pel tema del Covid.
Tenim el pressupost del 2020 aprovat, es va aprovar de fet abans que esclatés la pandèmia, s'han fet diverses modificacions de crèdit, com vostè ha comentat, però agafant ara les partides, no? Què creuen que s'hauria de modificar de l'actual pressupost? Quines partides s'haurien d'eliminar per ajudar en aquest fons de la Covid?
Home, jo crec que nosaltres ja ho hem dit, hi ha dos àmbits importants que creiem que s'ha de reforçar, no? Un és l'àmbit social, no? Allò que deia, famílies que s'ho estan passant molt malament, que han d'anar a Creu Roja, a Càritas, a institucions, per obtenir els recursos més essencials per poder viure. Masses vegades a Valls hem tingut la sensació, i no parlo ara d'aquest mandat, sinó de mandats anteriors, de que aquí això era una oasi i aquí no passava res, i aquí no hi havia pobresa. Escolti'm, aquí tenim pobresa, aquí tenim infants pobres, tenim nens pobres i nenes, no? I per tant, hi hem d'actuar. I per tant, el que dèiem és, escolti'm, hem de reforçar aquesta àrea social de manera important, hem de reforçar també tota l'àrea d'ensenyament, perquè malauradament doncs, hem vist que la Generalitat no ha actuat ni prou ni amb prou de contundència, diguéssim, ni aportant els recursos suficients ni a temps per fer els efectius, i ens hi hem trobat amb les beques menjador, i durant diverses setmanes hi va haver famílies que no tenien aquestes beques menjador i, per tant, problemes per poder alimentar els seus nanos, i després també amb el tema de la connectivitat i els ordinadors per poder-se connectar quan la canalla estava a casa, no? Per tant, també creiem que s'ha de reforçar tota aquesta àrea d'ensenyament de manera important. I després hi ha una altra àrea, que és la de reactivació econòmica. Escolti'm, el sector comercial de la nostra ciutat està en números vermells, no, negres ja estan, bueno, negres no, granades estan els números, ho estaven abans de que comencés la pandèmia i encara ho estan més. Vull dir, si vostè va a qualsevol botiga de Valls, bueno, els comerciants te diuen, escolta, més que estem en una situació terrible, no? I és així, i jo crec que aquí es nota que tenim un regidor que, a més, ho compagina la seva activitat amb un altre, que és de delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, que hauria de tenir una dedicació de 24 hores 365. I que, per tant, poc temps li deu quedar per poder-se dedicar a l'Ajuntament i a la seva regidoria. I això vol dir, doncs, que, clar, aquí falta impuls i falta lideratge. Això vol dir que tenim una... Normalment ja hi ha una dotació pressupostària pel comerç de Valls molt petita, i en aquesta situació, doncs, home, es necessitaria un revulsiu i es necessitaria injectar-hi diners, no? I això ho veiem, no? I ho veiem ara amb tots els locals comercials que tenim a Valls tancats i cada vegada amb una pèrdua més important de pes del sector comercial a Valls. Per tant, això s'ha de reactivar. I també els petits i les mitjanes empreses, no? Nosaltres l'altre dia em trucava una persona que conec amb una empresa al Polígon i em deia, escolta'm, me vaig connectant cada setmana a la web de l'Ajuntament a veure si han tret alguna ajuda pel tema de les empreses que hem hagut de tancar amb tota la pèrdua que hem tingut i tot això, i bueno, sí, els 160.000 euros aquells, els 400 euros que ens van tocar, però no hi ha res més. Val? I per tant, home, jo crec que aquí sí que s'haurien de modificar en aquestes dues, tres coses importants: reactivació econòmica, àmbit social i també la part de Vallgenera, que és la que dona, diguem-ne, impuls i és la que dona xarxa amb el tema de les polítiques d'ocupació.
I hem de modificar potser el pressupost del 2020, però també s'ha de començar a elaborar, m'imagino, el govern ja hi deu començar a estar treballant el pressupost del 2021?
Esperem, Vull dir que els pressupostos normalment s'haurien d'elaborar i almenys fer una aprovació inicial al novembre per poder-los tenir aprovats definitivament a final d'any i que comencessin al gener i amb un pressupost nou, no? Malauradament això aquí doncs hem vist diversos exercicis que no està d'així, però esperem que sí. El pressupost del 2021 també vindrà molt donat de la situació com estiguem en aquest últim trimestre de l'any, perquè clar, si com vostè o tu deies, em permetràs que et tutegi, que ets molt jove, i tu a mi també em pots tutejar,
Per criteris periodístics, sempre m'he de parlar de vostè.
Sí? Doncs sí. Mira, doncs li parlaré de vostè, no? Se'm fa estrany per si ets molt jove. Bé, en tot cas, com et deia, Com li deia, el pressupost dependrà molt d'aquest últim trimestre de l'any. Si afrontem un altre confinament, clar, les mesures que s'hauran de prendre seran unes. I el que s'haurà de reforçar possiblement això, aquesta àrea més social, no? Serà una. Però si no afrontem aquest confinament, sinó que hem d'anar a la reactivació econòmica, possiblement l'àrea que s'haurà de donar més pressupost i que s'haurà de reforçar serà doncs això, l'àrea econòmica, l'àrea de Vallgenera, l'àrea de comerç, i, per tant, jo crec que s'ha de veure en quina situació estem, no? I això nosaltres podem tenir la informació perquè la demanem, perquè ens mirem les estadístiques i tal, però qui té el més el pols del dia a dia, al cap i a la fi, és l'equip de govern, no? De tota manera, nosaltres sempre estem oberts a que puguem parlar i això sí que ho hem d'agrair. L'últim pressupost en vam parlar almenys inicialment amb el regidor responsable d'elaborar el pressupost, després al final doncs ells van elaborar el seu pressupost, que no era el nostre, però sí que ens agradaria poder-ne parlar almenys per saber quins escenaris tenen i quines perspectives tenen.
Seguim parlant d'economia. En molts plens s'ha fet palès el seu descontentament amb l'informe d'execució trimestral i morositat presentat per intervenció de l'Ajuntament. De fet, el regidor del seu grup, el Juan Felipe Martínez, ha exposat en diverses ocasions que no es tenen contractes ni tampoc sou dignes en l'àmbit sanitari del Pius, que també el Pius necessita un pla de millora i també que no s'executa gairebé cap inversió. Desaproven la gestió econòmica d'aquest govern?
Sí, desaprovem la gestió econòmica. I no només d'aquest govern, sinó dels anteriors. En concret, de l'anterior, dels 4 anys. Primer, Pius. És cert que s'han de prendre decisions, i decisions molt importants amb el tema Pius, no? I és cert que hi ha, jo crec que una situació de provisionalitat i de poc valor a la feina dels professionals que es fa al Pius, no? I això és evident, no? En l'últim ple es van passar doncs els informes, és evident, quan veus clarament, quan veus el moviment dins el personal del Pius, no? Les altes i les baixes, bueno, estem parlant de 100 i pico altes i baixes en un exercici, dius, això és una cosa inaudita, no? I per tant, entenem que hi ha d'haver major estabilitat i major reconeixement a la feina dels professionals sanitaris, que al final s'ha demostrat en aquest desgraciada pandèmia, doncs que són els que realment ens cuiden i ens salven la vida al final, no? I per tant, això és una cosa. Però jo, ara amb el tema Pius, em permetrà que no hi entri, no? El tema de les execucions trimestrals, de les execucions. Què diuen aquests informes? Per què serveixen? L'interventor va anant fent una valoració de com s'està executant el pressupost anual. I què ens diu l'interventor? En tots els informes trimestrals, no només els d'aquest any, i mig que portem de mandat, sinó en el passat, que les inversions s'executen en un percentatge molt baix. Molt baix. Clar, això ens ho diu l'interventor, de fet, surts al carrer i ja ho veus, no? Perquè tenim temes importants que estan encallats i que en el seu moment van aparèixer com un bolet, diguem-ne, en els pressupostos, com una inversió, no? Com la llar dels jubilats, com, bueno, d'altres, bueno, ara el passeig a l'estació es va acabar després d'un retard molt important, bueno, i com això moltes altres inversions, no? El tema de la muralla també es va dir que bueno, era un projecte estratègic i que es volia tirar endavant, ha estat parat, oblidat, no ho sé si està oblidat, però en qualsevol cas està parat, i per tant veiem que hi ha moltes inversions que van sortir, es va generar el titular periodístic i allí s'han quedat, no? I per tant, què és el que nosaltres critiquem cada vegada? Aquesta manca d'eficàcia a l'hora de gestionar el pressupost, a l'hora de fer les inversions que toquen, no? I no és una crítica, diguem-ne, baladí, és una crítica que es fa en base a l'anàlisi d'això, d'aquests informes trimestrals, i en base a la liquidació del pressupost cada any, no?, que ens demostra això, que aquest ajuntament, que aquest govern municipal, vaja, no gestiona de manera eficient.
Tenim projectes com són el Museu Casteller, la residència, Catxapes, comissaria de la policia local, molts altres projectes que fa anys que se'n parla, no?
Sí, sí.
La crisi de la Covid-19 farà aparcar alguns d'aquests projectes que, de fet, ja haurien d'estar inaugurats? Parlo del Museu Casteller, no?, perquè
sí.
És un problema que potser
sí, després,
se n'ha parlat moltíssim últimament en sessions plenàries, ha sortit. De fet, hem formulat algunes preguntes.
Sí, sí. Jo crec que la Covid-19 va provocar un parón a tot, a tota l'activitat, a nivell estatal, no només a nivell municipal ni de Catalunya, sinó a nivell estatal va ser un parón, però que clar, diguem-ne, hem d'entendre, o a no ser que la cosa vagi molt pitjor i acabem altra vegada amb un confinament i per tant no es pugui fer actuació a l'àmbit públic i tal, hem d'entendre que hi hem de conviure. I per tant, l'activitat municipal i l'activitat de l'obra pública ha de continuar. No es pot parar, evidentment. I per tant, tot i que hem tingut aquests 3-4 mesos en què sí que tot ha anat parat, s'hauria de reprendre tot d'una altra vegada. I de fet, els treballadors municipals, per exemple, en determinades inversions que estan en el punt, diguem-ne, de tramitació administrativa, els treballadors municipals teletreballen, no? I per tant, ho poden treballar igualment, es pot fer tota la feina igualment des de casa. I per tant, això no hauria de ser una excusa per, que entenem, que hi hagi 3-4 mesos de dilació, però que no, això no signifiqui un retard important en l'execució d'aquestes obres. Però el retard, ja li dic, no ve d'aquest mandat, ve de l'anterior, amb el senyor Albert Batet al capdavant, que bueno, es generaven titulars, que cada vegada que nosaltres anàvem a un ple i dèiem, escolti, més que miri, l'interventor ens diu que vostès no estan executant les inversions, bé, les respostes que eren, ja sap com eren, doncs, diguem-ne, molt agressives, dient-nos que nosaltres no ens n'enteràvem de res, que això no era veritat. Bé, la realitat és la que és i al final és molt tossuda i sempre surt la veritat, sempre surt pel davant, no? I el que s'ha vist és que realment l'execució de les obres no s'han fet, però només cal que passegis per Valls i vegis com està, doncs, la zona del centre històric, vegis que la llar dels jubilats no està fet, vegis que la policia local segueix estan doncs, en aquells baixos, en unes condicions infrahumanes i moltes altres actuacions, no?, que queden pendents.
Museu Casteller, fa unes setmanes en aquesta mateixa emissora el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Rovira, llançava una proposta sobre una gestió local del Museu Casteller entre la Cambra, l'Ajuntament i diverses empreses de la ciutat. Creu que s'està replantejant la gestió externa després que la licitació que és deserta?
Doncs, miri,
ho dic davant d'aquest anunci.
Sí, 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 sí. D'entrada, nosaltres al Museu Casteller ens preocupa molt, moltíssim. Per què? Perquè és una obra que ens ha costat 10 milions d'euros o més, ja ho veurem al final, perquè nosaltres anem, allò que li deia, aquella feina de formigueta, anem repassant els números i cada vegada que els repassem ens surten més, no? Per tant, ens anirem a més de 10 milions d'euros, dels quals pràcticament tots els haurem pagat els vallencs i vallenques, perquè la Generalitat no hi ha posat res, ha portat subvencions, però que podien ser pel museu com podien ser per una altra cosa, i per tant no hem pogut fer altres coses per poder fer el museu, i simplement la Diputació de Tarragona sí que crec que ha portat 1 milió i escaig, no? Per tant, és una inversió brutal per un ajuntament com el de Valls, que hauria d'haver estat inaugurat el 2017, estem a 2020, i el més calent és a l'Aigüera, que està acabat i tancat. Això què vol dir? Que en un museu tan tecnològic com és aquest, si està tancat, pot ser que al final s'acabi malmetent, no?, l'espai i els aparells que hi ha, per tant, que no després ens costi més diners per tornar-lo a arrencar, i que a més es va plantejar una gestió totalment externa, cosa que nosaltres ens hi vam oposar i que evidentment vam contrastar amb persones que en saben molt de l'àmbit de la museística i de la gestió de museus, i que ens deien, escolta'm, a Catalunya museus públics de gestió 100% privada no n'hi ha cap. No n'hi ha cap, no? I per tant no és recomanable, almenys la direcció del museu hauria d'estar en mans de l'Ajuntament, no? Bé, ara surt aquesta proposta, no sé si darrere d'això hi ha un fonament i per tant ja s'ha parlat amb les empreses que deia el senyor Rovira, o és simplement una voluntat, però en tot cas aquestes coses porten el seu temps, perquè clar, fer això significa, quan hi ha una administració pública com és l'Ajuntament, significa haver de constituir algun tipus d'entitat jurídica que doni cobertura a aquest tipus de gestió, un consorci, el que sigui, no? Per tant, això porta uns mesos de feina, porta un treball al darrere i escolti'm, i mentrestant el museu està tancat. I al mig d'un centre històric que cada vegada està més degradat, no? I per tant, creiem que aquí això ha sigut la gran pífia dels governs de Convergència i Unió, del que ara avui en dia és Junts per Catalunya, d'aquest Ajuntament. N'hi ha d'altres, perquè clar, una cosa sí que han fet molt bé la gent de Convergència i Unió i de Junts per Valls, no? Que és penjar-se la medalla de bons gestors, però anem repassant una mica com tenim la ciutat i anem veient projectes que han sigut autèntiques pífies. Per exemple, aquest pàrquing que tenim aquí sota a la plaça del Pati, un pàrquing que des del primer dia ja sembla vell i brut, i que no ha estat el revulsiu pel comerç del centre històric que havia d'estar, i que crec també que hi va haver una certa desviació en els seus costos, i per tant no va ser econòmic, diguéssim, per la ciutat. Per tant, diguem-ne, projectes que no han estat reeixits, i el del Museu Casteller segueix cuejant, i a nosaltres realment pel cos i sobretot per la implicació que té en la ciutat i en el centre històric ens preocupa moltíssim.
I sumant això, tenim la temporada castellera aturada, d'alguna manera pot afectar això tenint en compte que potser una part històrica també s'haurà de plasmar i alguns castells que es van assolir en el seu moment no estan en l'ordre d'audiovisuals, això.
Sí, sí.
M'imagino que haurà implicat també una nova
actualització, no? dels aparells, diguéssim, no? del fons. Sí, suposo que sí. Entenc que ja s'ha de comptar que quan tu fas un museu d'aquestes característiques molt tecnològic, en el que diguem-ne està a més vinculat a un sector viu, no? I que per tant es va generant nous castells, es van generant noves estructures, doncs clar, això vol dir que això hauràs d'anar actualitzant també. Per tant, jo crec que això ja deu estar contemplat, realment, però sí que és cert és que clar, haurem d'actualitzar-ho tot abans d'obrir-lo.
Una de les alegries, diguéssim, enmig d'aquesta pandèmia ha estat l'esport a la ciutat, no? Per primera vegada a la història, un equip de futbol com és la Unió Esportiva Valls jugarà a la tercera divisió. També tenim el Club Bàsquet Valls en Lliga EVA, que és la quarta categoria del bàsquet espanyol. Tenim també els èxits de la Marta Galimany. Tenim un panorama esportiu molt llaminer ara mateix a la ciutat.
Sí, sí.
Però per això també calen, m'imagino, més equipaments esportius. Quina valoració en fan ara mateix? Són suficients els equipaments que tenim a la ciutat?
Bé, en primer lloc, crec que hem de felicitar, no?, tot el nostre teixit esportiu, perquè com ha dit, els èxits que s'estan aconseguint són importants, que s'han de fer un reconeixement tant als esportistes individuals com a aquests equips que han aconseguit, doncs, estar en categories destacades dins del seu esport, i per tant jo crec que és important que es faci un reconeixement i que se'ls recolzi també, evidentment. No? I en quant als equipaments esportius, home, jo crec que tenim els equipaments, a més, molt centralitzats a una part de la nostra ciutat, no? Al nord, tocant de la zona del Fornàs, Vilar-Fornàs, no? I per tant tota la zona del sud de la ciutat, allà no hi ha equipaments esportius, no? Per tant, quan ens replantegem o quan ens mirem la ciutat en general i valorem temes com, per exemple, la mobilitat, no? hem de plantejar-nos, tot i que som conscients que hi ha, diguem-ne, tècnics i especialistes en el tema que ens diuen que més val que les zones esportives estiguin concentrades, no? Però potser ja és hora o ja es podria començar a plantejar de fer algun altre equipament cap als barris del sud de la ciutat, doncs les comarques Santa Madalena, Masclariana, no? I per tant això és un tema que s'hauria de plantejar. Però després hi ha un altre tema, que és el de manteniment d'alguns espais esportius, no? I l'altre dia vèiem com s'inundava la pista de patinatge, no? On hi ha l'hoquei, no? Per tant, home, tenim esports o tenim clubs que estan fent una gran temporada i que estan fent molt bé les coses, però n'hi ha d'altres que també aglutinen a molta gent, a molta gent jove que els agrada un determinat esport, que en aquest cas com és l'hoquei, i que també hi hauríem de pensar i hi hauríem de donar-los el recolzament i mantenir com a mínim les instal·lacions de manera adequada.
Un altre tema important d'aquest curs, malauradament el 2021 no hi podrà haver festes decenals de la Mare de Déu de la Candela, s'han ajornat sense encara saber quan es podran fer. En tot cas, l'alcaldessa Dolors Ferrer va anunciar que aquestes festes es faran quan la pandèmia estigui estabilitzada, però tot i això segurament s'hauran de replantejar i també a nivell pressupostari. De fet, vostès ja ho van dir abans que s'ajornessin, que s'hauria de reformular una mica el contingut de la festa.
Sí, sí, sí. Nosaltres, quan, bueno, en una de les mesures que vam plantejar el 15 d'abril, no, era la de replantejar-nos les decenals, no? Més enllà que es poguessin fer o no, perquè en aquell moment no sabíem com aniria la pandèmia, si tindria més incidència, si s'allargaria més o no, i per tant si les podríem fer o no el 21, sí que creiem que doncs, home, que no era justificable que es gastéssim doncs, gairebé 3 milions d'euros en unes festes que duren 10 dies, no, en una situació com la que hi ha. També dèiem, home, no podem dir, escolti'm, no es faci, en aquest cas s'han ajornat i ens sembla bé, i nosaltres hi vam estar d'acord en que s'ajornés, però no podem dir no es facin perquè no ens hi gastem diners, no, perquè també sabem que són un revulsiu i un revulsiu comercial important a la nostra ciutat i que val la pena doncs, que les fem en condicions, però mirant-nos una mica realment el cost, no, i l'abast d'aquestes festes.
Parlem de l'alcaldia. Des de fa gairebé un any i mig tenim nou alcalde, en aquest cas una nova alcaldessa. Albert Batet ha estat rellevat per Dolors Ferrer. Han vist una millora en el relleu de l'alcaldia? Ho dic perquè en la passada legislatura es queixaven que l'alcalde estava més al Parlament i en altres institucions que no pas a l'Ajuntament.
Bé, nosaltres podríem dir que hem vist dos temes, no, diferents. Una cosa és la forma, i en aquest sentit agraïm que les formes de la nova alcaldessa siguin molt més amables, no, amb els grups de l'oposició del que ho era el senyor Batet. Com a mínim no ens sentim agredits i agredides en cada ple municipal, no, i per tant això és d'agrair. Però després hi ha un tema de fons, no, i jo crec que el tema de fons és que doncs ens falta un cert lideratge a la ciutat, i un cert lideratge que en aquest cas crec que evidentment els governs són projectes col·lectius, però hi ha d'haver una persona, que per això hi ha un alcalde o una alcaldessa, que sigui la que lideri aquest equip, no? I ens falta aquest lideratge de la senyora Ferrer, que va mostrar des del primer moment la seva predisposició per parlar amb els grups de l'oposició i per debatre i consensuar els temes de ciutat, però que també hem vist que a l'hora de la veritat la forma és molt agradable, diguéssim, és amable, però que alhora això de consensuar, doncs, de moment no ho hem vist massa, perquè doncs, ja li dic que el tema de les mesures que presentaven per la Covid, al final es fa un procés de participació molt més llarg, que ja ens sembla bé que hi participin més actors, que no en passa als grups polítics, però que hauria de ser tot molt més ràpid, però per exemple amb temes tan importants com el tema de la possibilitat de que Valls formi part de l'àrea metropolitana de Tarragona, li vam demanar a la senyora Ferrer, no en aquest ple últim, sinó a l'anterior, en l'últim vam reiterar el prec, li vam demanar, escolti'm, fem una junta de portaveus extraordinària i parlem-ne de la possibilitat, perquè, home, jo crec que no podem deixar passar cap tren perquè a Valls ja no li queden masses oportunitats tampoc, no? I per tant, creiem que hauríem de batallar per poder estar aquí, no? Bé, doncs això no s'ha produït i creiem que, bueno, diguem-ne, les formes són molt amables i molt agradables, però en el fons no veiem massa el canvi.
I el pacte de govern, de fet és una reedició del pacte, sí que hi ha un regidor més, que és el regidor de Compromís, el senyor Ramon Font, però bé, el pacte entre Junts per Valls i la coalició entre Esquerra i Compromís per Valls els transmet ara mateix solidesa?
No, no ens transmet gens de solidesa, perquè de fet hem tingut alguns exemples de que doncs, hem vist que de vegades des de Junts per Valls s'expliquen temes que des d'Esquerra Republicana no se sabien, s'expliquen a l'oposició, diguem-ne, no? Clar, és una cosa que et sorprèn una mica. Jo crec que aquest govern cadascú va una mica per ell i això no és bo per la ciutat. Això no és bo per la ciutat. Tenim el govern més car de la història, amb més regidors en dedicació, amb més càrrecs de confiança a sou de l'Ajuntament, són molts diners, hem incrementat amb molt la partida pressupostària que dediquem a regidors en dedicació i a càrrecs de confiança, i això no es tradueix en un impuls important a la ciutat. Per tant, jo crec que aquest pacte va bé als dos grups perquè els té l'estabilitat a l'hora de les votacions, però a l'hora de l'acció de govern, que hauria de ser evidentment transversal i a més enraonada i pactada i consensuada, doncs això no es veu.
S'atreveix a posar una nota numèrica a aquest govern?
Jo li posaria un 4.
Per què?
Perquè crec que no aprova. I la mostra és que sortim, ens passegem per Valls, anem a les botigues de Valls, als parcs infantils, anem a les escoles, anem a Càritas, parlem amb la gent de la Creu Roja, que està fent molt bona feina, i ens diuen quina és la realitat veritable del que és Valls, no? Anem al centre històric, veiem com està la situació, anem als barris del sud de la ciutat, anem al Fornàs i els veïns ens diuen la foscor que hi ha amb tot el tema, tot el tram aquell que després del pont, bé, i moltes coses més, no? I per tant això ens fa, bueno, ens fa posar aquesta nota de 4, és a dir, de suspens en aquest govern municipal.
Estem ja acabant aquesta entrevista. Parlem també de l'activitat parlamentària, molt breument, perquè se'ns està també esgotant el temps. Tenim també, no sabem si hi haurà o no eleccions al Parlament de Catalunya. Estem a l'espera a veure també què decideix en el dia d'avui el Tribunal Suprem en el tema de la possible inhabilitació del president Torra, també a Madrid. El que és el PSOE i Podem doncs governen ara mateix després de les eleccions del passat mes de novembre. Com analitza l'activitat parlamentària? Vostè que ho viu, com a, en aquest cas va liderar la llista del Camp de Tarragona en les eleccions del 2017, s'està acabant aquesta legislatura, tindrem eleccions aviat?
Bé, aquesta legislatura ja fa temps que està morta. Diguéssim, al gener, si no recordo malament, el president va sortir i va dir que se sentia desautoritzat, que tenia un govern trencat i que la legislatura estava acabada. Tot això va arribar la pandèmia i estem al setembre. Però el govern segueix, evidentment, la situació social i política econòmica del país ha canviat molt, però el govern segueix estant dividit, trencat, la legislatura esgotada i el president, bueno, jo crec que s'ha de sentir desautoritzat igualment perquè, a més, diguem-ne, les baralles i les picabaralles entre els dos socis de govern són evidents i són públiques, no? I, per tant, aquesta legislatura s'ha acabat, hauríem d'anar a unes altres eleccions que conformés un govern fort, estable i que donés sortida a les necessitats que tenim ara, no? Ens han de venir molts diners de la Unió Europea, hem de presentar projectes potents per poder, diguem-ne, obtenir aquests recursos que ens han d'ajudar a remuntar com a país, i això tenim els nostres dubtes de que aquest govern sigui capaç de fer-ho, i almenys de manera coordinada i estable.
El senyor Miquel Iceta, va semblar escoltar fa uns dies en una entrevista que va donar a TV3, va anunciar la possibilitat de repetir com a candidat. Mm-hmm. Vostè, com a, en aquest cas, la passada cap de llista de la circumscripció de Tarragona, estaria disposada doncs, a repetir? A encapçalar la llista?
Sí, tant. Jo estaria encantada i de poder representar els valors i les idees que encarnem els socialistes i les socialistes a la nostra demarcació del Camp de Tarragona. Pensa que per nosaltres, i a més això és evident i es demostra en els números, no? Les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre han estat les grans oblidades d'aquests governs de Junts, de Convergència, Junts pel Sí, Junts per Catalunya, bé, s'han estat les grans oblidades, no? I per tant creiem que ara és el moment de fer un canvi, de buscar un relleu que torni a mirar a les comarques del sud de Catalunya, les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, per donar-hi una empenta, perquè tenim moltes necessitats, eh?
I tot cas, encara no ho han decidit.
En aquest moment encara no estem en aquest punt. De fet, no hi ha ni convocatòria d'eleccions i no sabem ben bé, perquè ahir el president venia a dir que no, i a més, si no hi ha un candidat i si finalment no es pot reelegir un candidat un cop ell ja sigui inhabilitat, si és que ho acaba sent, tampoc no podem avançar esdeveniments, però si acaba sent inhabilitat, aleshores s'obrirà un termini primer de 10 dies, perquè en el qual estarà en funcions, doncs, el vicepresident, i després de 2 mesos per tornar a fer una altra investidura. Si en aquest termini no hi ha elecció de president, doncs aleshores anirem a unes eleccions sí o sí.
I el Congrés dels Diputats, insistim, Pedro Sánchez és president ara mateix amb un pacte de govern amb Podem. S'està, doncs, a veure si es reprèn, en aquest cas, que és la taula de diàleg, no? Junts per Catalunya, la CUP, també pensen que s'hauria d'anar a la via unilateral, sobretot Junts per Catalunya. Com ho veu tot plegat? Han passat moltes coses al llarg d'aquest any, no només la pandèmia, sinó que vam tenir en aquest cas l'empresonament dels líders de l'1 d'octubre, tenim també gent exiliada. Com ho veu vostè?
Pel tema de la taula de diàleg, jo crec que ahir ho deia el Miquel Iceta precisament en el debat de política general, no? I deia, escolti'm, la taula de diàleg qui és? Si el tema està en quins temes tractem en aquesta taula de diàleg, digui vostè quins temes s'han de tractar. Jo crec que hem de poder parlar de tot. Una altra cosa és que tu ja vagis a la taula de diàleg dient no, jo vull parlar d'això i a més vull que em doni la raó. Home, això ja no és un diàleg, és una imposició dels teus plantejaments i per tant això no va així. Per tant, evidentment crec que hem d'anar, s'ha de seguir en el diàleg. Nosaltres sempre hem defensat el diàleg, la negociació i el pacte, dèiem, i ho seguim defensant i creiem que la confrontació mai és intel·ligent, mai porta res, perquè la confrontació què ens ha portat en l'últim any? O en els últims 2 anys? O en els... Quant de temps fa que estem confrontant? Què ens ha portat efectivament? No ens ha portat res. Efectivament, no ens ha portat res. Per tant, anem a dialogar, anem a arribar a acords, perquè segur que hi ha coses en les quals podem acordar, anem a millorar determinats aspectes que són fonamentals com el finançament, com l'execució d'infraestructures, com aquests temes capdals, perquè segur que això ens hi podem posar d'acord, i després anem a seure's i anem a parlar d'allò que potser no ens hi posarem d'acord, però el que està clar és que un diàleg és una conversa de dos i que hi haurà uns temes en què potser uns cediran i els altres no. De tota manera, jo sí que el que sí que voldria dir és que alguns independentistes agafen el mantra, no?, de que el govern del PSOE és el mateix que el govern del PP. Home, no. Miri, això no. Entre altres coses, perquè ara hi ha una taula de diàleg, perquè ara es parla, i això no és el mateix que hi havia quan el govern era del senyor Rajoy i del PP.
Queda dit. Rosa Maria Ibarra, portaveu del grup municipal del PSC, gràcies per acceptar la nostra invitació i els anirem convidant per seguir la seva activitat a l'Ajuntament de Valls i també, en aquest cas, al Parlament de Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres i encantada de poder estar aquí. Sempre que vulgueu, doncs ja ho sabeu.
I a vostès els emplacem ben aviat aquí a Ràdio Ciutat de Valls amb una altra entrevista.